Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Lleida, 91.5.
Els dijous a les 11 de la nit, El Campanar, el magazín d'actualitat cristiana de l'Arquebisbat de Tarragona, amb informació sobre totes les seves activitats, amb entrevistes, testimonis i la glossa dominical de l'arquebisbe. El Campanar, ara, els dijous a les 11 de la nit, a Ràdio Estel. Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i a confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a dissabte, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Esteu escoltant Debat a Bat, al Bisbat de Lleida.
Hola, amics i amigues. Benvinguts a un altre programa de Debat a Bat al Bisbat de Lleida. Soc en Francesc López i a la tècnica tenim a l'Alberto Vilela i al Gerard Barrachina. Avui la nostra companya, Anna Marina Coca, porta a mossèn Víctor Espinosa, jutge eclesiàstic, secretari i canceller de la nostra diòcesi i, com no, també prevere. I ara us deixo amb un davantal.
Fer caliu. És una forma d'escalfar humà. Fer caliu. Són paraules molt boniques, molt tendres, molt necessàries per qualsevol etapa i situacions de la vida. Però ara, m'agradaria baixar a l'esfera del nostre quefer quotidià, l'escola. I més concretament, a l'escola en la qual passem moltes hores de la nostra vida. L'escola on jo treballo és un lloc diferent, a la resta de centres, l'edifici, no té arbres al pati, ni tan sol hora d'esbarjo. L'aula no té les cadires de la classe de quart, ni el professor de mates espera a la porta perquè és l'hora de sumar. Treballo en una escola dins d'un hospital. Caliu, paraula tan necessària. Jo, francament, no podria treballar sense un ambient agradable on els nens i les nenes estiguin tranquils, on la seva aula, lloc d'estades, dia rere dia, sigui part dels mateixos, amb objectes, amb foto dels seus companys a l'habitació, on tot allò que l'és propès estigui a l'abast de la seva mà. Fer caliu és una forma d'escalfar humà. Potser és la meva intenció quan dic a un nen: seu davant de l'ordinador i escriu als teus companys de l'escola ordinària. Potser quan dic a l'Anna: dibuixa el teu metge. Fer caliu és estimar l'ofici d'ensenyar. Toñi Castillo, aula hospitalària, doctor Antoni Cambrodí, de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.
Notícies del Bisbat.
El bisbe de Lleida nomena nous arxiprestes.
Monsenyor Salvador Jiménez, després d'haver escoltat el parer de les diferents comunitats, ha nomenat els nous arxiprestes de la diòcesi. En total, són tres els preveres que assumeixen el càrrec per primera vegada. Mossèn Jaume Pons, al capdavant de l'arxiprestat Segrià Noguera Ribagorça, mossèn Manuel Mercader, al de Gardeny, i el salesià pare Jordi Clot Puig, al de la perifèria de la ciutat de Lleida. Tres són els arxiprestes que repeteixen: mossèn Lluís Sallan, al capdavant de l'arxiprestat de la Seu Vella, mossèn Daniel Gómez, al de l'arxiprestat Baix Urgell Garrigues, i mossèn Francisco Ribas, al capdavant de l'arxiprest Baix Segre. A tots ells els desitgem encert en la seva missió.
Missa del bisbe Salvador a la catedral tots els diumenges d'Advent i Quaresma.
El bisbe de Lleida, Monsenyor Salvador Jiménez Valls, celebrarà l'Eucaristia de les 12 del migdia tots els diumenges d'Advent i de Quaresma a la Catedral Nova. Tots els fidels que vulguin escoltar les paraules del bisbe Salvador tindran l'oportunitat de fer-ho a partir del proper diumenge 29 de novembre, data en què l'Església celebra l'inici de l'Advent.
Entronització de Sant Joan de Déu a la parròquia d'Almacelles.
El Centre Assistencial Sant Joan de Déu d'Almacelles celebra el proper dissabte 21 de novembre els actes amb motiu de la celebració del seu 50è aniversari. Els principals seran la celebració d'una eucaristia a les 7 de la tarda que presidirà Monsenyor Salvador Jiménez i l'entronització de la imatge de Sant Joan de Déu a la parròquia de la Mercè d'Almacelles. Al vespre se celebrarà un sopar solidari amb finalitat de recaptar fons per a un projecte en benefici de la pròpia llar de Sant Joan de Déu i un altre de cooperació internacional.
L'entrevista.
Déu vos guard, amics, benvinguts al programa de Bat a Bat. Avui tenim amb nosaltres a mossèn Víctor Espinosa, jutge eclesiàstic del Tribunal de Lleida i Terrassa, secretari i canceller del Bisbat de Lleida i actualment presta servei com a prevere a les parròquies d'Alpicat, Torreferrera i Rosselló. I és un dels ponents del cicle de conferències que organitza l'IEI sobre matrimoni i dret canònic. Benvingut al programa, mossèn Víctor.
Bona tarda, Marina.
Mossèn Víctor, què és la nul·litat canònica?
Mira, la nul·litat canònica és el procés jurídic canònic amb el qual l'Església, un tribunal eclesiàstic, declara que un matrimoni és nul. És a dir, un matrimoni no ha existit. La convivència entre dues persones ha tingut aparença de matrimoni, però en realitat no ha estat un matrimoni tal i com l'entén l'Església.
I en què consisteix la nul·litat?
La nul·litat canònica consisteix en que, bueno, en primer lloc, clar, quan un matrimoni es trenca i vol regularitzar la seva situació, és a dir, que algú li digui, en aquest cas l'Església, si realment ha hagut o no matrimoni. Presenta una demanda judicial a través d'un advocat, d'un lletrat, i a través de tot un seguit de proves, perquè tot s'ha de demostrar, doncs es verifica i es sentencia si ha existit realment un matrimoni o no ha estat així.
Aquest advocat ha de ser un mossèn?
No, pot ser qualsevol advocat civil, laic, fins i tot una persona que no estigui col·legiada com a tal, però que sigui un expert, diu el Codi de Dret Canònic, un expert en dret canònic.
Uh-huh. Hi ha molta gent que es pensa que la nul·litat del matrimoni i el divorci són coses semblants, però tenen diferències. Quines són aquestes diferències?
El divorci civil implica que la relació contractual que s'ha establert entre dues persones, perquè un matrimoni civil és una relació contractual entre dues persones, doncs consisteix en trencar aquest contracte, com si un ha llogat un pis i en un moment donat doncs decideix trencar aquell contracte de lloguer, anul·lar-lo, així es produeix, no? En canvi, la nul·litat canònica no té res a veure amb un divorci civil. Al contrari, considerem que el matrimoni cristià no és un contracte, en tot cas, parlant alguns canonistes, és un contracte sui generis, és a dir, dintre de la seva espècie, sinó és una comunitat de vida i amor que s'estableix entre dues persones, segellada per un sacrament, un dels 7 sacraments de l'Església, que és el matrimoni.
Llavors, la base del matrimoni catòlic, quina és?
La gràcia rebuda per el Senyor en el moment en què dues persones, amb plenes facultats i amb llibertats, accepten conviure tota una vida junts dins l'estat de matrimoni. Gràcia sacramental.
Gràcia sacramental. I perquè decideixin fer aquest pas, les persones aquestes, quins requisits haurien de complir?
Doncs com per rebre qualsevol dels sacraments, una persona hauria de tenir molt clar que s'enfrenta, en aquest cas del matrimoni, és a dir, quina és la voluntat envers la seva vida, quina és la voluntat de l'altra persona, la seva esposa o el seu futur marit, si tenen prou coneixement l'un de l'altre, si el seu projecte de vida és similar i se sustenta doncs, en un ideari comú. És a dir, tenir tota aquella preparació que fos necessària, i això no ho marca el temps, ajuda, no? Però ho marquen tot un seguit de circumstàncies de cada una de les persones, no? Que realment aquell projecte és volgut, és estimat, té futur.
Clar, suposo que molta gent es pensa que el divorci és com una nulitat perquè aquests components moltes vegades se suposa que estan en un matrimoni civil.
Se suposa, i és possible que hi siguin en molts dels casos, no? El que passa és que això, un matrimoni civil, és simplement una voluntat atemporal, no té una durada fixada de dues persones que volen conviure juntes, simplement. En canvi, el matrimoni cristià és la unió de dues voluntats més la gràcia del Senyor, la gràcia sacramental, en la qual decideixen en plena llibertat voler compartir tota la resta de la seva vida, no? En un projecte comú, que és matrimoni cristià, obert a la vida, indissoluble, en fidelitat, en ajut mutu constant de l'un a l'altre, fruir constantment de la presència de l'un i de l'altre, projecte per a tota la vida, indissoluble.
Molt bé. Si tenim temps, potser al final reprendrem algun tema relacionat amb això. Tornant al tema de les nulitats, hi ha gent que pensa que les nulitats són molt costoses econòmicament, que són coses que només poden fer gent benestant, benestant, amb poder econòmic o un altre tipus de poder. És veritat, això?
Doncs no és així en absolut. El que passa, això ho ha promocionat una mica, a vegades, aquestes revistes doncs, de famosos, etc, en què doncs, ha sortit publicat per notícies doncs, que tal cantant o tal actor doncs, ha aconseguit la nulitat canònica del seu matrimoni i que li ha costat una milionada de diners, etc. Bueno, és una mica llegenda també urbana o popular, no? Evidentment que hi ha un cost econòmic darrere d'un procés de nulitat, perquè és un procés, fins al dia d'avui, una mica llarg, al voltant de uns 8 mesos, i fins que es finalitza del tot podem parlar fins i tot d'un any, encara que hi hagin casos que s'ha resolt abans o s'ha resolt més tard, no? Implica la intervenció de diversos professionals, tots com a mínim llicenciats en dret o en dret canònic, i per tant implica donar un temps d'investigació del tema on entren en joc diversos, com he dit, professionals. Per tant, té un preu caríssim en absolut i no hi ha cap problema per dir públicament quins són els preus dintre del Bisbat de Lleida fins al dia d'avui. Fins al dia d'avui, una nulitat canònica costava tota la tramitació en primera instància 700 euros. I després hi havia un segon tribunal en segona instància que revisava la primera per evitar doncs, que s'hagués produït una sentència fora de llei, fora del dret, que costava 500 euros. Després, el que encareix o no aquesta situació és la necessitat, quasi sempre ha estat així, de contractar un lletrat, excepte doncs, que el lletrat sigui un amic de la família o sigui una persona que no vulgui cobrar-ho perquè sigui un conegut, etc. No? La contractació d'un lletrat és el que encareix sempre el procés de nulitat matrimonial. Els preus dels lletrats no els podem controlar nosaltres, a excepció que sabem que els lletrats cobren preus abusius, que en aquests casos sovint hem avisat a moltes de les persones que s'han dirigit als nostres tribunals. El preu mínim que cobra un lletrat, perquè també el Col·legi d'Advocats té alguna cosa a dir, i demana als seus professionals que tinguin uns costos mínims per evitar doncs, la competència deslleial. Normalment els lletrats més econòmics acostumen a cobrar 1.200 euros per un procés de nulitat matrimonial. Què passa quan una persona no té cap recurs econòmic? Doncs que ha de quedar-se sense ser atesa pastoralment en aquesta situació? Doncs no és així. El bisbat de Lleida, i convençut totes les diòcesis del món, han tramitat milers i milers de causes matrimonials, i el nostre bisbat ha tramitat moltíssimes, a cost zero. A cost zero. De tal manera que fins i tot el propi tribunal eclesiàstic assumia unes despeses mínimes d'un lletrat contractat. Val la pena dir també, perquè així s'aclareixen molts aspectes, que molta gent pregunta si no hi ha advocats d'ofici. En aquest cas, si no pot intervenir un advocat d'ofici. Moltes diòcesis han instat al Ministeri de Justícia a arribar a acords perquè els advocats d'ofici, que tots coneixem, que són per les persones que no poden doncs, costejar-se, en aquest cas, quan tenen un litigi, un advocat particular, privat, doncs també poguessin ser demanats per les causes de nul·litat matrimonial. Però el Ministeri de Justícia mai ha accedit a aquests acords. Els advocats d'ofici que tradicionalment coneixem quan una persona presenta un litigi civil costen zero, no? I tant que costen diners. Els paguem amb els impostos de tot. És a dir, en aquesta vida qualsevol professional doncs, té el dret de guanyar-se la vida amb dignitat i, en tot cas, les institucions, i en aquest cas la institució eclesiàstica, ha de vetllar perquè no hi hagin abusos. Però ni el procés de nul·litat matrimonial és tan caríssim ni una persona queda sense ser atesa perquè no tinguin recursos econòmics suficients.
Molt bé. Recentment, el Papa Francesc ha engegat una reforma sobre aquest procés. Ens podries explicar, potser primer, potser i breument, en antecedents, com era fins ara, perquè puguem veure també en què consisteix les variacions? Fins
ja
ara?
Ja fa una mica anant a la gènesis de la pregunta, ja fa com uns dos anys que el Papa Francesc va engegar el sínode de bisbes a tot el món per a la família, per tractar els problemes que es poden trobar a les famílies cristianes arreu del món. Una de les situacions, no és l'única, una de les demandes, millor dit, que s'ha fet aquest sínode és com es podia intentar simplificar els processos de nul·litat matrimonial que per a molts els hi semblaven farragosos. I en part és així, era un procés una mica llarg, com he descrit, que pot durar entre 8 i un any, entre 8 mesos i un any. Fins ara els processos de nul·litat matrimonial, i aquesta és la reforma que ha pres el Papa Francesc, consistien en una presentació d'una demanda per una de les dues parts que demanava la nul·litat, una demanda conjunta, si amb dues parts estaven d'acord en demanar que fos declarat nul el seu matrimoni. Es presentava una demanda, a partir d'aquí el tribunal acceptava o no l'acceptava aquesta demanda, i si l'acceptava s'entrava en un procés de prova, és a dir, intentar mostrar i demostrar al tribunal que aquell matrimoni, a través de molts testimonis o proves documentals de qualsevol tipus, aquell matrimoni en realitat havia estat nul en el moment de la seva constitució, perquè una o amb dues parts no estaven capacitades per viure el matrimoni cristià. Es presentaven les proves, el tribunal les atenia, després el mateix advocat que representava a una o a les dues parts presentava les al·legacions corresponents al procés fins al moment que s'estava duent a terme. Intervenia també la figura del defensor del vincle, que és molt similar a la figura del fiscal en els processos civils, que és el que vetlla perquè el procés estigui realitzant-se conforme al dret, i alhora també intenta defendre el vincle matrimonial, possible vincle matrimonial que hauria entre aquestes dues persones. I finalment, el jutge, recabades totes les proves, els informes de totes les parts que intervenen, emetia una sentència. D'aquí la durada de 8 mesos. Aquesta sentència, després, com he dit abans, estava revisada per un segon tribunal que vetllava alhora de que tot el procés inicial, tot el procés de primera instància, hagués estat fet correctament, conforme a dret. Quina és la reforma que ha presentat el Papa Francesc? Doncs hi ha molts casos en què la situació és tan greu entre dues persones i és tan evident, fent una ullada superficial, que aquell matrimoni ha estat constituït nul, que cal intentar, almenys, que aquest procediment de nul·litat sigui més curt, sigui més breu. I poso un exemple. O poso més d'un exemple.
No tinc massa temps per exemples.
Seran brevíssims, no? Però penso que il·lustren molt clar, no? En el cas de un matrimoni en què la dona ha estat maltractada, una dona d'aquestes que a vegades, o parelles, millor dit, que el home comet abusos des d'abans de constituir el matrimoni, es casen i continua cometent abusos contra aquesta senyora, no? La prova, si és coneguda, seria tan contundent que parlaríem d'un procés molt més simplificat, que passaria de 8 mesos a pràcticament 2 o 3 mesos. No caldria tanta prova, tants informes, tantes investigacions.
Mossèn Víctor, acudeixen moltes parelles amb problemes al seu despatx, m'imagino. Quina és la seva experiència des del punt de vista cristià quan atén aquestes persones?
Venen moltes parelles, i parelles que es prenen molt seriosament la seva vida de fe i la seva vinculació a l'Església. Darrere del trencament d'un matrimoni hi ha molt de sofriment i hi ha molt de dolor, per tant, sempre cal atendre-les amb molta delicadesa. I moltes vegades la situació en la que han quedat aquestes persones, ja sigui la part masculina o la femenina, l'home o la dona, ha quedat tan dolgudes de la situació de trencament que volen intentar refer la seva vida. El procés de nul·litat, a més de demostrar que aquell matrimoni realment no ha existit, intenta també ser un procés pastoral sanador, perquè aquella persona alhora li ajuda a reflexionar sobre què li va portar a produir aquell matrimoni o aquell pseudomatrimoni, si té una nova parella, repensar com ha de mantenir una relació de coneixement o de noviatge prèvia a un possible matrimoni. És a dir, penso que pot ser un procés molt sanador i molt pastoral per la mateixa persona que l'engega o que l'intenta engegar.
Mossèn Víctor, aprofitant que estàs aquí a la ràdio, vols adreçar algun missatge a la gent que ens escolta?
Doncs molt breument, simplement diria que són complicades aquests temes que parlem i no són fàcils de parlar en 2 minuts, no? Però que no tinguéssim por de, a les nostres parròquies i comunitats, grups de cristians que coneixem, de parlar d'aquests temes, perquè hi ha moltes persones que estan en sofriment per un matrimoni que ha fracassat. Que intentem parlar, que aquestes persones adreçar-les als tribunals eclesiàstics d'on siguin, perquè puguin tenir la informació suficient per tal de poder, doncs, donar un punt i final a aquest aspecte de la seva vida.
Moltes gràcies, mossèn Víctor, per acompanyar-nos, per il·lustrar-nos en aquest tema. A vostès, amics, gràcies per escoltar-nos i fins la propera entrevista. I ara us deixem amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Presentació vídeo del programa de Gent Gran.
Serà el dijous 19 de novembre a les 5 de la tarda al local social de Càritas. El vídeo porta per títol Joves per sempre.
Cadena de pregària per les vocacions.
La Delegació Pastoral de Joves promou aquesta iniciativa que enguany es dedica a la família cristiana com a font de la crida de Déu. A la nostra diòcesi s'ha programat el 23 de novembre per continuar amb aquestes pregàries que van començar el passat dia 3 i van continuar el dia 13. Des de la Delegació de Joventut animem a tothom a pregar i que ho donin a conèixer a l'agenda de la web del Bisbat. Tothom que ho desitgi té a la seva disposició els materials que s'han preparat per a aquesta cadena. Més informació a dpjlleida@gmail.com.
El pensament.
Entre els individus, l'amistat no ve mai donada, sinó que cal conquerir-la indefinidament.
Simone de Beauvoir.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Prop de vosaltres. Dia de la Germanor, o també dita Dia de l'Església Diocesana. Cada any, la nostra Església dedica un diumenge de novembre a la petició d'oracions i col·laboracions a favor de la diòcesi. Tots els catòlics se saben membres d'una parròquia en la qual participen amb la seva presència o amb la seva dedicació constant. Aquest diumenge recordo a tots la seva pertinència a l'Església Diocesana. Amb aquest motiu, es formalitza una campanya de sensibilització amb díptics explicatius, lema i diversos avisos, amb l'objectiu que entre tots atenguem les necessitats de com més millor. Us ofereixo la meva aportació que he escrit pel fullet que distribuiran avui a les parròquies. El lema d'aquest any és molt suggerent. A més de complementar comunitat i persona, fa referència implícita a la gran quantitat d'històries individuals que expressen alegries i suport en dificultats acompanyades per la col·laboració dels seus semblants. I ho diu de forma directa, assenyalant i agraint el teu propi suport. És el suport de cada cristià que celebra la seva fe en comunitat. En la pròpia parròquia ha nascut i ha crescut en l'aprenentatge del missatge del Senyor, en la participació dels sacraments, i li han posat els fonaments per actualitzar la caritat, pel compartir somriures i temps, diners i espais. Un percep que, conforme avança en la identificació amb Crist, li urgeix més l'atenció als germans. I tot això, evitant caure en un buit intimisme o en un desbocat activisme. El cristià vol actuar seguint l'estil del seu mestre, estrenyent amb una mà la del Pare Déu i tendint l'altra al germà que l'acompanya en el camí de la vida. Segur que coneixeu moltes històries individuals i familiars, heu analitzat els aspectes concrets en les reunions comunitàries i heu intentat possibles solucions a les dificultats que us han plantejat. El lloc idoni per acostar-se a situacions alienes és la comunitat cristiana. És cert que la fe és una opció personal, que la gràcia de Déu inicia totes les nostres motivacions, que l'exigència individual de creixement cristià és un procés lent i de vegades vacil·lant. Però també és cert que l'experiència comunitària de la fe ens enriqueix i ens possibilita ampliar el radi d'acció d'ajuda i suport als nostres semblants. Alhora que ens mostra el camí per lluitar contra l'egoisme, ens marca la línia per a la caritat. La parròquia desenvolupa gran quantitat d'activitats que comprometen els batejats. Però quan es refereix a actuacions d'ajuda i solidaritat, desapareixen les identitats culturals, ètniques, socials o religioses. No s'exclou a ningú. Tots tenen la porta oberta del nostre cor i el de la comunitat. Així ho demana el Senyor. L'Església Diocesana és el conjunt de parròquies on les diferents comunitats i grups cristians coordinen i potencien el seu esforç i treball diari. Anualment, assenyalem una data per recordar aquesta realitat eclesial i per demanar a tots major col·laboració en totes les direccions, en la pregària, en la dedicació del nostre temps als altres, en la capacitat d'acollida, en l'aportació de recursos materials. La meva història personal se suma a la de molts altres. La meva necessita molt de la vostra pregària. Les d'altres, també de la vostra ajuda. Mostreu generositat amb tots. El vostre bisbe, Salvador. Adeu, amics.
Com heu escoltat, matrimoni i dret canònic, un gran especialista que tenim a la nostra diòcesi. Res més, amics. Fins la setmana vinent.
Debat a Bata. El Bisbat de Lleida.